Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Veus de l'exili. Capítol 22. Jocs florals. L'altaveu polític de l'exili.
Els Jocs Florals de Barcelona, una tradició restaurada el 1859, era la cita poètica per excel·lència de la llengua catalana. Entre el 1940 i el 1970, cada primer diumenge de maig, un grup d'intel·lectuals feien una commemoració privada, desafiant així la prohibició franquista. L'ostracisme d'aquesta celebració va motivar que, des del 1941, es convoqués a l'exili 37 vegades sense interrupció. La ubicació itinerant de la cita literària entre Amèrica i Europa va motivar el canvi de nom, passant-se a anomenar Jocs Florals de la Llengua Catalana i sovint també de data, traslladant-los a la tardor. Tot i que molts dels escriptors premiats van fer carrera, la trobada va desbordar el fil literari. Era un acte d'afirmació nacional davant de tot el món i un retrobament de la diàspora catalana, tant d'esquerres com de dretes. Amb l'adhesió de distingits polítics i representants de la cultura del país anfitrió, aviat es va convertir en la manifestació més important de la nostra cultura, elevant el llistó de la qualitat i la dignitat. Aquest és un reportatge d'Albert Manyà amb el muntatge tècnic de Joaquim García.
Com a president del Consell de la Comunitat Catalana de la República Argentina, tinc l'honor d'obrir aquesta gaia festa. N'hi hauria prou en pronunciar els mots del ritual si no fos que privat, que és a Catalunya l'ús públic del nostre idioma. Els tradicionals Jocs Florals de Barcelona no s'hi poden celebrar, ara com ara. Per això aquesta festa, que és purament literària, esdevé, ara més que mai, una rotunda afirmació de catalanitat. Vet així perquè aquest primer diumenge de maig ens apleguem ací, lluny de la nostra terra, com cada any, en aquest mateix dia, acudien a Barcelona poetes i prosadors de totes les terres catalanes i el poble per retre culte a la nostra mil·lenària parla vernacla. Aquesta és la significació d'aquests Jocs Florals de la llengua catalana que ara van a començar. Que ben aviat pugui tornar-los a celebrar la nostra terra mare.
Eren les paraules de Josep Escolà, pronunciades el 1941 a la sala d'espectacles del Centre Català de Buenos Aires i que suposaven la represa dels Jocs Florals. La comunitat catalana a l'Argentina, nombrosa i activa, va posar en marxa el certamen, regit per diversos objectius. Manteniment de la unitat de la llengua, prova d'això n'és el nom, Jocs Florals de la Llengua Catalana, presència de poetes destacats i obertura cap a altres temàtiques i tècniques. Precisament per superar els premis clàssics de l'Englantina d'Or, la Viola d'Argent i la Flor Natural, i el títol en mestre en Gai Saber, en acumular els tres guardons, la trobada es va ampliar amb desenes de nous premis a altres gèneres literaris i culturals.
Josep Rivera, expresident de l'Orfeó Català de Mèxic.
És l'esforç més important de la història de Catalunya de projecció de la cultura del nostre país. I que no van ser el que alguns podien irònicament dir, doncs, que era la renovació d'una cosa caduca, amb una reina i unes dames i un acord d'honor i una marxa de música medieval i tot això. I aleshores no es va reduir als tres premis de poesia, sinó que es va omplir de premis d'història i d'estudis i de música i de tots els aspectes de la cultura, i que hi havia patrocinadors entusiastes. No era cap dificultat fer el cartell de cada any, perquè sortien els espontanis, jo dono $50 per això, jo en dono 100, jo en dono 200, i allò marxava molt bé, no?
L'exili en general va adoptar la cita com a seva, la va organitzar, la va fer créixer i li va donar un ressò internacional. En aquesta tasca hi van col·laborar desenes d'entitats i figures intel·lectuals de primer ordre, com Capmany, Carné, Casals, Colomines, Fabra, Fuster, Martí i Pol, Pi i Sunyer, Rovira i Virgili, Xirgo, entre d'altres. Any rere any, els països d'acollida prestaven edificis rellevants i suport polític d'alt nivell. Alcaldes, secretaris d'Estat, ministres, governadors i fins i tot presidents assistien a la cerimònia. En aquest context, l'esdeveniment es va convertir en una caixa de ressonància del som i serem gent catalana tant si es vol com si no es vol. És més, els discursos de les autoritats anfitriones i els actes que s'hi feien apel·laven a la lluita contra el franquisme i la nostàlgia. Un exemple n'és la intervenció del president de Costa Rica, Josep Figueres, en l'obertura dels Jocs del 1955 al Teatre Nacional de San José, però n'hi ha d'altres.
Vull manifestar la meva satisfacció de trobar-me presidint una festa dels Jocs Florals perquè, de petit, havia sentit els meus pares parlar d'aquestes coses i també perquè, a través de la Renaixença, m'havia fet càrrec de la importància dels Jocs Florals com a institució vetlladora de la conservació de l'idioma català en tota la seva puresa. M'és molt grat fer constar la meva admiració pel poble català de dins i de fora de Catalunya, que arreu dona proves de la seva maduresa global. Arreu del món es manifesta ple de seny i ple de ciència. Crec que dintre d'un mateix estat s'han de fer tots els possibles per mort que les manifestacions culturals de les regions tinguin via lliure, car com més vives siguin, més ric serà el conjunt. Em sento joiós de portar sang catalana i d'haver nascut en aquesta bonica Costa Rica, perquè així em sento més fort i més divers.
Es va convidar en el que era aleshores secretari de Relacions Exteriors, Emilio Rabassa, i que ens va explicar en el seu Parlament que el seu avi havia arribat i s'havia instal·lat a Chiapas, i que ell havia posat la cadira del seu menjador enfocada, que deia està enfocada cap a Catalunya, cap a Barcelona. I això ho va explicar-ho ell. Diu, o sea, que mi abuelo no perdió nunca ese sentido de catalanidad i tal. I després va dir que, diu, ustedes los catalanes tienen fama de ser separatistas del Estado español. Diu, si yo fuera catalán, jo també seria separatista de la Espanya de Franco. El teatre sencer es va posar en peus i es va posar a aplaudir perquè una festa que era de la cultura però tenia una implicació política molt important.
Víctor Torres, secretari general de la Presidència de la Generalitat a l'exili.
La sala de la Sordona, el gran anfiteatre, estava ple de gom a gom. Hi havia una multitud enfervorida, hi havia no solament catalans, sinó una part del públic francès, i amb la presència d'autoritats franceses, si no recordo malament, hi havia el ministre d'Instrucció Pública, i al final de l'acte es varen interpretar els Segadors i la Marsellesa per la música de la Guàrdia Republicana de París amb un uniforme de gran gala. Realment, en aquells moments, quan escoltàvem movent els Segadors en aquell indret precís, tan lluny de la pàtria, realment vam veure al nostre costat algunes llàgrimes que queien per les galtes. No?
Després de fer les 5 primeres edicions a l'Amèrica Llatina, al final de la Segona Guerra Mundial va permetre que els Jocs vinguessin per primera vegada a Europa. La cita va ser a Montpellier, enmig d'un clima eufòric i amb un jurat format per persones de prestigi. Un dels premis no el va poder recollir el guanyador, que havia designat un substitut.
L'Englantina va correspondre al poeta Josep Carné, però Josep Carné no va poder assistir a aquests Jocs Florals, estava, si no recordo malament, a Bèlgica en aquell moment, i em va enviar un telegrama a mi demanant-me que recités la seva poesia guanyadora del premi de l'Englantina. Per mi va ser una sorpresa absolutament insòlita, perquè jo en ma vida no he estat un rapsoda, no he composat mai ni un rodolí, i em tocava el compromís de recitar aquella magnífica poesia de Carné en un teatre realment curull de gent, estaven amb un esperit d'un patriotisme abrandat, no? Però vaja, em vaig sortir, suposo que mitjanament bé, i la cosa va anar perfectament bé.
A partir d'aquell any 1946, els Jocs es van alternar anualment a una banda i l'altra de l'Atlàntic, amb preferència per França, on es van realitzar en 8 ocasions, i Mèxic, on se'n van fer 4, ja que en aquests dos països la presència catalana era quantiosa. Però l'Argentina, Suïssa, Veneçuela, Alemanya Occidental, el Regne Unit, l'Uruguai, Xile, Bèlgica, el Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, els Estats Units, Itàlia i Holanda també van ser escenaris de la celebració. L'esperit d'aquelles trobades, en què assistien milers de persones, va quedar sintetitzat en la memòria dels Jocs Florals del 1969, fets a Guadalajara i que llegeix el mateix secretari.
Em referia fa uns moments als Jocs Florals com a una festa de la cultura, però els poetes i prosistes de la nostra terra no venen solament amb els seus treballs a una contesa literària. Tots ells saben que l'obligació més alta dels artistes i dels escriptors del nostre temps és la de retornar als homes una esperança. No la flonja esperança en solucions contra tots els riscs de l'existència, sinó la veronívola esperança que viure és acceptar els perills, superar-los i saber dominar-los amb valentia, en funció i per obra d'un ideal.
Hi ha una joia més alta encara que el vés i l'abraçada. És quan sentim la veu del vent i ens deixem dur per ell. És quan tremola l'aigua amb calma i li diem germana. I ens fem amics del foc i el cor ens bat com un galop de corsers espantats pujant per les gorges del mar.
Sota el lema de pàtria, fides, fe i amor, els Jocs Florals complien dos ideals: el de la llengua pròpia i el poètic, amb composicions com la que hem sentit ara per boca del mateix autor, Antoni Sala Cornadó, i que va guanyar l'accèssit a la viola en els Jocs del Centenari, el 1959. Més enllà dels discursos, els himnes, la senyera i l'èpica que envoltaven cada cita, també hi havia un component social, era l'ocasió per retrobar-se. No era una cita per lluir-se, perquè les circumstàncies econòmiques no ho permetien, però qui més qui menys cuidava la indumentària, sobretot les reines i la cort d'amor.
Teresa Rovira, filla d'Antoni, Rovira i Virgili.
Anaven més ben vestides les noies exiliades que no es pas les noies de Montpeller. Per exemple, el meu vestit dels Jocs Florals, sembla una princesa allà, no? I era fet, en canvi, amb una tela que gairebé era tela de mosquitera, però és que era molt, molt ben fet. Llavors jo vaig ser la reina, bueno, hi havia el Gassol que va tenir la flor natural i suposo que com que el pare era el president del tribunal li devia semblar que m'havia de fer reina a mi.
Amb els anys, els casals catalans es van anar buidant. Algunes publicacions van plegar, l'edició de nous llibres era minsa i els partits polítics amb prou feines donaven senyals de vida. L'exili mantenia el compromís inicial, però amb el retorn de molta gent a casa, el pes dels catalans del Principat va augmentar progressivament, tant en participació com en aportacions econòmiques. Aquesta col·laboració de l'interior amb l'exterior va ocasionar algun enfrontament durant la dècada dels 60, especialment amb Òmnium Cultural.
Tant a l'Alguer com a Perpinyà va ser una ofensiva d'Òmnium Cultural en aquells moments per treure-li el caràcter antifranquista que indiscutiblement tenien els Jocs Florals des de que van començar en el 1940, o sigui, 39...
Àngel Castanyer, responsable de Foc Nou, exiliat a França.
No solament van apartar, sinó que anava dirigit contra el Terradelles. Això del Terradelles vindre i tot allà, doncs nosaltres vam estar del primer, la Junta del Casal, des del primer dia amb el Terradelles. Però tenia enemics en l'exili, enemics, adversaris, i tenia adversaris aquí, sobretot. I l'operació aquesta, a través dels Jocs, que ell, com a president de la Generalitat a l'exili, presidia, doncs això s'ho van voler carregar.
Tot i que des del 1971 la dictadura va permetre celebrar els Jocs Florals de Barcelona, l'autorització no era creïble, ja que es mantenia la repressió i els entrebancs. Per exemple, en l'edició de Ginebra del 1972, 6 dels 7 membres del consistori van ser multats amb 200.000 pessetes. Però és que, de fet, la persecució venia d'anys enrere.
Joan Triadú, pedagog i activista cultural.
Una d'aquestes vegades es va presentar la policia i ens van retirar el passaport i, a més, els membres del jurat ens van posar una multa de 200.000 pessetes, que en aquell temps era molt, era bastant, de manera que la meva dona va haver d'anar a presidir els Jocs Florals en lloc meu i va llegir el meu discurs, ell va ser reina de la festa i tot això, perquè no ens van deixar sortir, perquè hi havia un premi que es titulava Marcià Companys, que era donat per una colònia catalana d'Amèrica.
Per això l'exili va continuar amb la seva fins al 1977, en què la ciutat alemanya de Munic va acollir l'última trobada dels Jocs fora de Catalunya el mateix dia que Josep Tarradellas s'instal·lava al Palau de la Generalitat. Es tractava de deixar-ho tot a punt per tornar a Barcelona.
Josep Maria Henó de Lasarte, historiador, advocat i polític.
A mi em van demanar de ser el secretari, vam organitzar-ho, junt persones. Ja no es podia parlar d'exili, pròpiament, però sí d'aquí hi havia un projecte. Tot el que s'havia fet, que era molt important, es tornés cap a casa. Havíem de normalitzar la situació. Jo havia anat a veure una aventura que sol, amb la qual hi havia molt bona relació, molt bon efecte, i havíem quedat que faríem els del retrobament, que serien altra vegada els que es feien aquí, amb unes limitacions i a vegades amb un esperit una mica limitat, però també, sobretot, que la gent que vivia fora tornés. Només vam posar una condició, que el títol de mestre en gaire saber fos reconegut. I llavors això vam poder fer. Es va poder fer com s'havia fet sempre normalment, amb un ajuntament ja elegit democràticament i al mateix temps en el saló de cent de la ciutat de Barcelona. Era un símbol de que Catalunya tornava a ser un país normal.
El 1978, l'Ajuntament de Barcelona rep el llegat de 37 edicions a l'estranger. Amb la restauració de la democràcia i la fi de l'exili, la Gaia Festa manté el seu format clàssic, però perd el caràcter social i polític. Avui, els mitjans de comunicació mostren aprensió cap a un certamen carrincló que es remunta a 7 segles enrere.
Veus de l'exili. Capítol 22. Jocs florals. L'altaveu polític de l'exili.
Per parlar dels Jocs Florals, per saber si realment van actuar com a portaveu cultural, portaveu o altaveu ideològic o polític de l'exili, hem convocat avui Albert Manent, ell és historiador, hem convocat el periodista Josep Foli i en Sebastià Alzamora, escriptor. Aquesta tertúlia la dirigeix l'historiador Josep Maria Figueres.
Els Jocs Florals de l'exili han estat molt ben estudiats, primer amb una referència que va fer l'investigador Albert Manent quan s'ocupa d'inventariar la gran aportació tant bibliogràfica com hemerogràfica de revistes que fa el món de l'exili amb un llibre que va ser el primer d'aquesta voluntat recopilativa. N'ha pogut afortunadament d'altres després. I sobre els Jocs Florals contem amb una obra que ens acosta amb el que és l'inventari i les realitzacions d'aquesta, diguem-ho així, aventura, perquè amb un exili que s'havia d'ocupar de la supervivència, el primer que fan és estudiar la possibilitat de donar a conèixer una identitat. I ho fan amb paraules que l'acabem d'escoltar d'en Josep Rivera, de Mèxic Estant, quan a la revista de l'Orfeó Català, l'any 95, escriu, perquè a Mèxic va haver-hi 4 Jocs Florals, diu, després de la llarga experiència resistent a l'exili, crec que els jocs transcendiren l'efemèride i es convertiren en un gran acte d'afirmació de la llengua, de la cultura, de la nació que configurem tots els que parlem el mateix idioma i de la llibertat. És, doncs, la història que anirem a explicar avui d'una aventura en pos de la llibertat. És en aquest sentit que comencem amb en Josep Foli, autor d'aquesta història, Els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'Exili, de l'any 1941 a l'any 1977, perquè podríem començar seguint aquest ordre cronològic i després ja ens endinsarem amb la revisió o amb la valoració que en podríem fer-ne, que seria, per què els Jocs Florals? Com a gran acte l'exili social, cultural i polític?
Bé, segurament que els que els van crear no tenien idea del que serien després. La primera cosa que no sabien és que durarien 37 anys. Estaven segurs que no durarien tant i no sabien ni si durarien. Hem de pensar primer en un acte de defensa de la llengua que de fet és defensar la identitat. Per tant, és un acte de resistència. Lluny de casa, però és un acte més de resistència. I no ens ha d'estranyar gens, perquè de fet els Jocs Florals, des de la seva restauració del segle XIX, en bona part han estat això. Quan el 1859 els recreen, no cal dir que pensen en la literatura, perquè no van a pensar en la literatura, però pensen sobretot en la llengua. I pensen encara més que en la llengua, que en aquell moment l'ús de la llengua no tenia problemes, pensen en el prestigi social de la llengua. Volen que els jocs arribin a l'Ajuntament, volen que el parlin els alcaldes. És una situació paral·lela a la dels 41 a Buenos Aires, encara que no sigui la mateixa. O sigui, aquest esperit reivindicatiu no és nou als Jocs Florals. Ara bé, aquella gent que es troba lluny de casa amb totes les esperances de la seva vida troncades i no saben què fer, proven això, i més hem de dir proven i tenen sort. Per què van tenir sort? Potser perquè van fer servir una firma sensible i important com era de la llengua, i perquè el nostre exili va durar tant i tenia en el fons tanta força que podia permetre-s'ho, perquè evidentment sense la força de l'exili català els jocs no haguessin existit, perquè com s'ha dit molt bé abans, fins als anys 60 llargs la participació de la gent de dins va ser molt escassa, i no va ser com deien d'allà perquè no els coneixien, va ser perquè la situació política no ho permetia, per aquestes bromes.
Evidentment, una paraula que és bonica, l'ha dit en Ribera i l'ha dit en Josep Faulí, llibertat. I aquesta paraula de llibertat la diu Pierre Vilart a la Sorbona, quan fa el discurs de gràcies el 1965 i fa una referència concreta a què entén els Jocs Florals com una explicació de llibertat. I ho diu precisament perquè entén que en aquell moment hi ha una persecució cultural. Aquests Jocs Florals, els del 1965, pel qui vulgui parlar d'aquesta dimensió diferent dels Jocs Florals, amb aquesta connotació que tenen de determinats mitjans de comunicació, hi participen, entre altres, Amat Piniella, amb la novel·la de denúncia dels caps nazis K.L. Raig. Hi participen Romà Planes, guanyant l'Englantina, amb el plany a quatre veus, etc. És a dir que Jocs Florals, però també de llibertat. És que la cultura catalana es desplaça a l'exili, perquè allà hi ha la llibertat que no té Catalunya. Per tant, els Jocs Florals ràpidament esdevindran no una simple festa, sinó també una tribuna, amb els seus premis, amb la seva potenciació d'activitats, de recitals de danses, de cançó, de poesia, com acostumen a fer, i també l'espador per poder desenvolupar altres facetes, fins a arribar a l'extrem de que hi ha un reguitzell de dotzenes de premis, que en certa manera és l'apadador i també el rebost de la cultura catalana, potser, no, Albert Manent?
Sí, jo crec que els Jocs Florals, ja ho he dit en Faulí també, van començar sense saber que on anirien, i van agafar aquest nom com no havien pogut fer un altre. Ara bé, aquest era un nom clàssic que estava prohibit a Catalunya, cosa absurda, perquè eren molt innocents, però el franquisme ho perseguia tot, no? I els van restaurar, em sembla, fins al 72 o així, fins al 71. I aleshores, clar, dels Jocs Florals de Barcelona només en tenien el nom i els tres premis ordinaris. La resta, els Jocs Florals de Barcelona, sí que hi havia hagut premis extraordinaris, però és que els de l'exili potser hi va haver anys que n'hi va haver 20 o 25, no? De comarques, de joves, d'història, etcètera, etcètera, no? Ara bé, aquesta festa es convertia en el Dia de Catalunya. Era el gran altaveu en una gran ciutat, amb un gran teatre, i aleshores amb molta participació, perquè com en Figueres s'hi feien actes complementaris, i aleshores era una manera de denunciar la persecució, més que no pas amb un diari d'Amèrica o de França, no? I també cal tenir en compte que no van ser solament els exiliats polítics, sinó que es van unir els emigrats econòmics, que eren prou importants, fent les revistes de sorgiment a Buenos Aires, no? per exemple, o Germanó a Santiago de Xile, amb els exiliats polítics. Abans han citat l'any 41 com a secretari en Josep Escolà. En Josep Escolà havia anat a Amèrica potser l'any 5 o bé l'any 10, i era un llibreter que venia llibres catalans i castellans. O castellans i catalans, veig.
Ens trobem, doncs, amb uns Jocs Florals que comencen i una mica, com explicava Josep Folí, hi ha la possibilitat de que es trobin els antics catalans d'una migració econòmica amb els que han de fugir per por a les represàlies o per dignitat de casa seva i, per tant, esdevé una festa social, esdevé també una festa reivindicativa política i, naturalment, una festa literària. D'aquests tres aspectes en parlarem avui. Però per què surten a Buenos Aires? Certament, com ens deia Adalbert Manent, a Buenos Aires hi havia una acreditada i dilatada revista, la revista de l'Hipòlit Mallol, el Ressorgiment.
I Catalunya.
Però, i Catalunya, i d'altres. Però és que allà també hi ha una col·lecció de llibres i també apareixerà el 1956 el Llibre Blanc de Catalunya, que serà un crit de denúncia de l'opressió nacional que es pateix, amb aquelles paraules del pòrtic d'entrada de Pau Casals i amb els textos de Pau Vila, Ferran Soldevila, etc. En el seu llibre, Josep Olí ens explica que apareixen a Buenos Aires, i apareixen a Buenos Aires amb una reunió de la qual detalla els participants en aquest comitè executiu de la comunitat catalana de la República Argentina. Potser perquè a Buenos Aires, com Mèxic o França, hi havia molta gent i perquè estaven allunyats de la guerra i, per tant, no podia ser França, però també podien haver estat a Mèxic. Bueno, però a Buenos Aires tenen la idea, així, no?
A Buenos Aires perquè la gent que té la idea viu a Buenos Aires. Ara, perquè com s'explica això? Perquè, si més no sociològicament, perquè, com s'ha dit, a Buenos Aires hi havia una comunitat catalana molt important. Important molt abans que arribessin els exiliats. Aleshores, el ferment dels exiliats sobre aquesta realitat que ja existia fa que la idea neixi allí, però havia nascut, podia haver nascut en un altre lloc, indubtablement. L'explicació més probable és que la comunitat era una de les més importants que hi havia a l'estranger.
I aleshores es produeix una itinerància en la que fa que d'una forma molt original, perquè no és un consell que se n'apropiï i que li dongui el que ells vulguin, sinó que d'una forma molt oberta es dona la possibilitat a que país rere país ho pugui anar demanant i pràcticament hi hagi una itinerància, com es pot veure en la ubicació dins del calendari de la diàspora, que naturalment els països en els quals hi ha més catalans ho tenen més vegada, com quatre a Mèxic o França o Argentina, però que hi ha una situació d'organització una mica peculiar, no?
Per aquí,
els Jocs Florals.
Això, per aquí organitza.
Exacte.
Ah, bueno, aquí jo crec que s'ha de retre un homenatge i fer justícia a dues persones que no en parla ningú, que són Miquel Guinart a Montpellier, França, i després el Manuel Alcántara Gusart a Mèxic. Aquests dos, al centre d'història tenim tota la paperassa d'un, l'altre té una persona de Barcelona, doncs estaven en contacte constantment, buscaven els quartos, feien el sacrifici de parlar amb l'un i amb l'altre, de tenir disgustos. Sense aquests dos patricis, els Jocs Florals segurament haurien patit alguna inflexió i algun any no s'haurien celebrat.
Donem la paraula i l'entrada en el diàleg amb un escriptor actual, Sebastià Alzamora, que pot donar el contrapunt en relació en el que és la imatge d'una festa literària, però que també té una clara connotació reivindicativa i que certament ho és. Hi ha persones com Pau Casals, quan està a Cadaqués, que li cau la llàgrima a viure, quan veu 4.000 catalans i diu, això és Catalunya, i és que 4.000 catalans de la diàspora de Junts eren molt catalans. És, per tant, una història carregada d'esforç, de voluntat i, per què no? Potser d'èpica, també?
Absolutament, i és una història que, vista des d'ara i vista des de la meva generació, jo vaig néixer l'any 72, és a dir, una mica quan ja tota aquesta tota la història de l'exili...
L'any que ens van multar nosaltres.
L'any que,
perdó? Ens van multar nosaltres.
Ah, veus? Doncs, ben que dic, quan aquesta història ja, afortunadament, arribava a un final... I vist des d'aquest punt de vista, clar, la sensació és d'esturament per la tenacitat i la força de voluntat, com bé estàs dient, per mantenir doncs, una presència, una forma de comunicar una certa vivacitat en un context extremadament difícil a través d'una festa literària. Jo crec que això és molt simptomàtic de com s'ha articulat molt sovint, o com s'ha articulat sempre la cultura catalana, a falta d'estructures polítiques que la projectin cap endavant, no? A falta d'aquestes estructures, doncs, ha tirat mà d'allò que tenia, i allò que tenia, doncs, entre altres coses, evidentment, era la cultura i era la literatura. Jo crec que el fet de que els intel·lectuals catalans a l'exili decidissin manifestar-se a través d'una festa com el Jocs Florals, en definitiva no és casual, i en qualsevol cas, doncs, evidentment és digne de tota l'admiració possible.
Heu dit una paraula molt bonica, que és la paraula tenacitat, i penso que és molt pertinent, molt adequada, una tenacitat que em recorda les paraules que va dir Domènec de Bellmunt, Domènec de Palladola, quan del seu exili francès, un de tants periodistes que va haver de marxar, i que deia, serà un periodisme fet des de la misèria al català, i que ha patit la presó i que ha patit l'exili, però l'honor de la dignitat. I és que hi havia aquesta voluntat de recuperar-ho. Les seves conclusions de valoració d'aquest estudi sobre els Jocs Florals, Josep Folí esmenta 11 característiques. No les podrem dir totes, però d'aquestes 11 característiques, quina seria el seu parer la més adequada per poder, sé que totes 11 són importants, però quina seria la més adequada per poder desenvolupar? Certament potser el valor intel·lectual podria ser desigual, perquè hi ha unes extraordinàries aportacions al costat d'altres que a vegades també ho podria declarar desert, però quines destacaria d'aquestes diverses característiques que
jo destacaria les 11, perquè és que són complementàries i gairebé substitutives. Una vegada actua una, aquella palabra de segona, aquesta sample que s'amaga i actua l'altra, vull dir, no.
Sí,
no
és important la suma.
Els jocs són tot junts, sí. No són per separar les coses, diguéssim.
És important la suma. Jo crec que és lloc de trobada de tots els catalans, són un acte d'afirmació patriòtica, etc. Tot el que expliqueu
però són tot obra. Són tot a la vegada, diguéssim. Els jocs tenen dues històries. Una història central que fa que no fallin cap any, és la història que s'ha parlat del senyor Alcantre i del senyor Guinart, que comença amb el gran prestigi que el nostre rector d'universitat li dona abans de l'Alcantara, l'Alcantara el succeeix. Abans d'això hi ha uns anys no tan clars, però que per bona voluntat es va fent tot. Ara, a part d'aquesta història general de continuïtat i d'organització, hi ha una història paral·lela en què conflueixen els interessos d'uns, els interessos d'altres, la política petita, la política gran, les rancúnies de l'exili, les rancúnies de l'interior. Però és molt lògic, perquè som un país normal i els països normals passen aquestes coses. La gràcia és que tot aquest ferment del qual en els reportatges s'ha al·ludit alguna cosa, no impedeix que el joc se celebri mai. Només hi ha una vegada que per un moment sembla que se'n faran dos el mateix any. I la tenacitat de l'Alcantara, doncs, ho salva també. Però a part d'això no falla mai. Ara, totes aquestes, diríem, pobreses, doncs subsisteixen un any rere l'altre i es van repetint i fan tanta pena que gairebé m'estimo més no parlar-ne.
No, jo voldria remarcar una cosa, i encara més avent un escriptor mallorquí, que és la presència en els jurats i entre els premiats de valencians i de balears.
Sí,
en el jurat hi va ser Joan Fuster, sí, i entre els premiats amb la Flor Natural en Xavier Casp, futur blavero. I després en els jurats hi va haver també, si no m'equivoco, el Baltasar Sant Pere Mèxic, i el, que era mallorquí, i el Bartomeu Oliver pedagog, que, doncs, que era Mèxic, no? I encara me'n descuido, no?
Sí, a part d'això hi ha molta participació d'aquests altres països catalans.
De l'interior.
Hi ha una participació considerable de l'interior. Sí,
la consciència de països catalans o de catalanitat en el sentit absolutament ampli i divers, doncs, va estar sempre molt clara. I penso que el Joan Fuster li devia donar el premi al Xavier Casp. És a dir, el Joan Fuster devia estar en el jurat que va premiar el Xavier Casp.
No, havia de ser després.
En Fuster, després. Perquè van acabar molt barallats i molt malament.
En Fuster és a l'Alguer i en Casp el guanya a Nova York el 50-51.
Oh, doncs, si abans no, que es perverteixi, ha de ser abans.
Abans. 50-51.
Tot seguit sentirem la veu de Lluís Nicolau d'Olvar. És una de les persones clau per entendre el perquè de la preeminència de Mèxic.
Lluís Nicolau d'Olwer, governador del Banc d'Espanya en el govern de Fanya, president de la Junta d'Ajut als Republicans Espanyols, la JARE.
Era l'any 1859, en restaurar-se a Barcelona la festa dels Jocs Florals, Manuel Milà i Fontanals, que els presidia, justificava la represa de la Gaia Festa amb un entusiasme barrejat d'un poc de tristesa. Cap profeta no va predir els restauradors dels Jocs Florals que la modesta llar que ells encenien havia de brandar un incendi, ni que amb el rodolar feixuc del temps el refugi que ells creaven a la llengua catalana, al cor mateix de Barcelona, a l'històric Saló de Cent, es convertiria en gloriosa ambaixada de la nostra llengua, traspassant les fronteres i transfratant les mars.
Lluís Nicolau d'Olver es congratulava per la restauració dels Jocs Florals l'any 1859. Entre aquella edició del segle XIX i la que va organitzar la colònia catalana a Buenos Aires el 1941, també hi va haver anys de clandestinitat arran de la dictadura de Primo de Rivera. D'Olver seria una persona clau en les edicions de l'exili després de la Guerra Civil, però en tot cas, la paternitat dels primers Jocs Florals de la llengua catalana correspon a persones com Pere Mas o Manuel Serra i a l'impuls del Consell de la Comunitat Catalana de la República Argentina, òrgan creat per coordinar les diferents entitats que hi havia en aquest país. Després d'aquesta celebració, la Comunitat Catalana de Mèxic va agafar el testimoni i va crear el Patronat dels Jocs Florals. Poc després es va formar el de Buenos Aires, que va patir diverses disputes internes. El 1946 va néixer un nou patronat a Montpellier, que tenia com a delegat Miquel Guinart i que treballava per organitzar les cites que venien a Europa. De tots tres, el de Mèxic va tenir més protagonisme per la implicació dels seus dirigents.
Josep Rivera, expresident de l'Orfeó Català de Mèxic.
El patronat de Mèxic, en realitat, va funcionar, segons jo entenc, va funcionar com a patronat real de Jocs Florals totals, perquè va tenir d'encapçalament primer una persona com Nicolau d'Olver. I quan Nicolau d'Olver va morir, el que va passar a president dels Jocs Florals de l'exili va ser en Bogin Pere, Pere Bogin Pere. L'ànima treballadora a sota dels dos noms era Alcántara i Gusart, però ells dos van encapçalar el patronat i, per tant, aquest patronat jo crec que tenia la dimensió de patronat únic dels Jocs Florals i aquest estava a Mèxic.
José María Murià, historiador, exdirector del Colegio de Jalisco.
Els Jocs Florals de Mèxic van tenir certa importància. Mèxic és el país on es van celebrar més vegades, on es va celebrar més vegades els Jocs Florals després de França. Però els països d'Amèrica és on es van celebrar més vegades. No té res d'estrany, perquè, a més, la seu, diguéssim, l'oficina general dels Jocs Florals la tenia Manuel Alcántara i Gusart, un home extraordinari, petit així, que doncs, vivia a la Ciutat de Mèxic.
De fet, va ser Manuel Alcántara qui va encapçalar la comissió dels Jocs nascuda a Mèxic, però amb l'arribada de Nicolau d'Olver, la comissió es va transformar en patronat, institució que va presidir fins a la seva mort el 1961. El relleu va ser un altre doctor, Pere Bosch i Gimpera. En una època en què les comunicacions no eren ni de lluny les d'ara, calia una implicació molt gran per tirar endavant no només un projecte literari, sinó una ocasió per explicar al món la problemàtica de Catalunya. Precisament, la suma de voluntats va mantenir la presència catalana internacional en temps difícils. Això es va aconseguir per l'esforç de personalitats destacades, però també d'entitats molt potents, com les que hi havia a Mèxic.
L'entitat com l'Orfeó Català es lliga íntimament a l'esforç dels Jocs Florals perquè ho veu com una forma de projecció de la cultura del seu país, que està eliminada de la seva seu natural o del seu propi hàbitat, de projectar-ho a l'exterior. I, a més, és la manera de projectar-ho en el país d'estada, el nou país d'adopció, de projectar-li tots aquells valors que fan que el país sigui una entitat permanent de cultura.
La Festa Nòmada era una mostra de civisme dels catalans, que disgustava la dictadura franquista, impotent per aturar-ho, i agradava als governs d'acollida, que hi aportaven un plus de complicitat. Amb els Jocs Florals, l'exili, que no tenia el suport logístic i econòmic de ningú més, va demostrar la seva capacitat de treball altruista per uns ideals.
Això no és una cosa d'estar per casa, és una cosa important la que es va fer realment i que va durar 40 anys, i a més eren 40 anys que era una mica com la tasca que individualment feia un Casals, no? El senyor Casals deia, doncs jo vaig pel món però no tornaré a tocar i tal, i els Jocs Florals anaven pel món i deien les seves coses, tant que no tenien ni suport d'una metròpoli organitzada, que era fet amb l'esforç de cada grup a cada país, però es tocava, vol dir que tenien, els catalans estaven ben col·locats a bons nivells i ben estimats, perquè els països responien a bon nivell de la cultura d'aquests països.
Veus de l'exili. Capítol 22. Jocs florals. L'altaveu polític de l'exili.
I van passant els anys i els Jocs Florals, de forma constant, apareixen en un volum impecable en el qual hi ha les composicions premiades, uns discursos de gràcies, etc, etc, i aquesta itinerància, aquest valor nòmada que al·ludien en el reportatge, i apareixeran noves generacions a l'interior del país que voldran integrar-se en el que és un combat de lluita que es feia des de l'exterior i que per llei de vida des de l'exterior molts aniran morint, molts aniran desapareixent, altres es faran vells i es cansaran, però des de l'interior hi haurà una relació amb els Jocs Florals, relació en la que convidats nostres d'avui tindran una relació de coneixement però també de protagonisme, protagonisme en relació a una pertinença. Josep Fauli, des de la posició de periodista i de persona vinculada a la cultura catalana, com vèieu en aquells anys 60 els Jocs Florals des de l'interior?
Bueno, es veien com un acte de resistència catalana i de recuperació catalana molt important, que valien tant pel testimoni que donaven que per la realitat intrínseca que eren. Per tant, era una cosa que ens havia legat la història i que valia la pena de conservar-la. Per això, totes les tentatives que hi ha des d'Espanya de fer-los desaparèixer fracassen sempre. Arriben a recrear, a restaurar els Jocs de Barcelona l'any 71, i amb això els altres no desapareixen. Aleshores ve quan Espanya s'enfada. Per què s'enfada? Perquè el prussianisme havia aconseguit la restauració dels Jocs Florals de Barcelona prometent allò de fora s'haurà acabat i allò de fora no s'acaba. Això passa l'any 71. L'any 71 encara hi haurà jocs aquí al maig i jocs a fora també, però el lapse de temps és petit i no es pot relacionar una cosa amb l'altra. Ara, quan l'any 72 es torna a celebrar els de fora, malgrat que existeixen els de dins, és quan el senyor Cruïlles, que era subsecretari de Governació i era dels que havia ajudat a la restauració, diu prou. I aleshores, no se sap per què, cosa que no havia passat mai, a 6 membres del jurat, el 7è no, perquè estava vinculat a la Santa Seu, no se'l podia tocar, doncs a 6 membres del jurat els li posen una multa de 7.000 pessetes. Per uns premis, Macià i companys, que havien existit sempre i que no havien suscitat cap mena de represàlia. Però era la represàlia aquell que volien que s'acabés, no s'havia acabat encara.
Jo voldria fer dos esments, no? Una, el que ha dit en Figueres, dels volums que després recollien tots els premis, o part dels premis, però no van ser tots, eh? Només m'han sortit 17, i encara un en ciclostil, perquè hi havia llocs que esgotaven les existències econòmiques amb la festa, i si no hi havia algun mecenes, algun sponsor que diuen ara, doncs el volum no es podia publicar. I després també un record de Nicolau Dolber, al qual se n'ha sentit la veu i realment un gran personatge, perquè a Mèxic, quan va fer els 70 anys, hi van publicar un llibre que després es va reeditar aquí i que ara s'ha de reeditar perquè és inexistent, que es diu Caliu, records de mestres i amics. I aleshores voldria anar més enrere a l'any 31 i explicar una anècdota d'aquest gran personatge, que era un humanista, catedràtic de grec, que sabia perfectament el llatí i l'alemany, etc., i el francès i l'anglès. Quan era ministre d'Economia amb el primer govern de Sanya, l'any 31, que va durar uns 8 o 9 mesos, hi va haver els primers enfrontaments amb la jerarquia eclesiàstica, que, doncs, amb el cardenal Segura, que era un integrista i un monàrquic. Aleshores el van expulsar. Don Miguel Maura, ministre d'Interior, el va expulsar. Però aleshores, des de Roma, l'home sembla que conspirava a favor de la monarquia. I aleshores, un dia, en ple consell, doncs, va entrar un senyor i va dir, perdoni, Indalecio Prieto, el ministre, no? Dice, aquí ha llegado un telegrama del cardenal Segura que debe ser cifrado. I en Nicolau diu, traiga Indalecio. Ell llegeix perfectament, però si està en latí.
Una bonica anècdota. Bé, quina relació té Carné amb els Jocs Florals?
Jo crec que tenia molt bona relació amb l'Alcántara, una relació personal perquè l'havia conegut no aquí, que era director general de la Generalitat, sinó doncs a Mèxic, no? I hi ha correspondència que encara no hem pogut veure perquè la té una persona concreta, i ell en qui es recolza és en l'Alcántara, no? I evidentment la comunitat catalana de París o la de Mèxic, doncs, com que és la gran figura, li demanen que faci el discurs. Però jo crec que massa implicació no la tenia, tot i que hi devia guanyar 3 o 4 premis ordinaris, no? En Feliu sap més.
Més que participar-hi, es deixava estimar.
Exacte.
I com és lògic, els organitzadors l'estimaven tant com podien, això.
Exacte. Però, clar, ell no és una...
No és un activista, diguéssim.
No, exacte, no.
Els Jocs es van celebrant de forma intermitent a Europa i Amèrica, amb aquestes gràfiques que en Josep Faulí ens explicita. Podem veure 19 vegades a Amèrica, 18 vegades a Europa, i, per tant, hi ha una posició en la que els Jocs Florals tenen una transhumància, però no exempta de dificultats. I això fa que els Jocs Florals esdevinguin aquest motiu de trobada, festa social, a la qual al·ludíem, però també acte de reivindicació. I aquesta reivindicació, amb la dimensió política, a part d'aquesta visió des dels anys 70, en el qual els Jocs Florals ja es configuren com una entitat en vida pròpia que el franquisme o el centralisme, millor dit, no pot acabar amb ella, quina és la percepció que es té amb la valoració que en podrien fer de les diverses realitzacions que van sortint, editorials, literàries, culturals? Perquè podem trobar que els Jocs Florals sembla que no influeixin a l'interior, però en realitat influencien, quan aquelles obres que han estat premiades són un encoratjament, són un estímul pels autors, o bé quan els editors donen sortida a determinats textos.
Jo penso que molt poc. En tot cas, sí que de vegades es premien obres que han estat publicades aquí, i aleshores hi donen un premi a fora, però jo penso que aquesta influència és molt escassa.
És que la comunicació que hi havia en aquell moment literària era molt escassa. Sí. Vull dir, jo sé guanyadors de flors naturals que en el moment de ser premiats no han llegit la flor natural de l'any anterior. Això jo he comprovat dotzenes de vegades, diguéssim. Què vol dir això? Que la influència literària és una mica relativa, perquè les circumstàncies no donen per més, diguéssim. Que de les coses premiades n'hi ha de molt notables, i tant que n'hi ha de molt notables, però la de transmissió d'aquest saber és dolent, és opac. Sí,
però per què? Esclar, perquè...
Per les circumstàncies?
O sigui, per la censura, per la dificultat
No, perquè aquests premis, sobretot els tres ordinaris, es publicaven amb revistes de l'exili que apenes arribaven aquí. Les tenien tàcits.
La comunicació que dèiem, sí.
Exacte, no, sí, que no...
Si els mitjans d'aquí no es podien fer eco.
No,
perquè hi havia censura.
No, home, no.
Per tant, hi havia una ruptura, sí, però que s'intentava trencar amb viatges, cartes, no? Amb unes minories.
Sí, això és una cosa que volia preguntar jo, perquè abans s'ha parlat de la projecció que tenien els Jocs Florals en els països en què se celebraven, però a veure quina era la repercussió que a dins de Catalunya tenien. És a dir,
aquí se'n parlava menys que a l'estranger.
Evidentment, no?
Això segur.
Per força, perquè no podia ser d'una altra manera. Però hi devia haver això, unes minories intel·lectuals, sí, o literàries, que, sí, d'alguna manera se sentien estimulades.
Molt petites, de...
Molt petites, no?
Molt petites.
No, n'hi havia que rebien aquestes revistes, i per tant, era una minoria, com diu la Verra, evidentment.
Tanmateix, hi ha un... He volgut mirar un any mig, l'any 61, que tenen lloc a l'Alguer, I aleshores ens trobem que hi ha una comissió organitzadora d'algaresos amb el Rafael Catardi, el Pasqual Escano, Rafael Sadi, és a dir, perquè hi ha poetes, escriptors, el Simon Mossa, etc. I, per tant...
I generals.
I generals, retirats. I aleshores, aquests Jocs Florals del 10 de setembre de l'any 61, trobem el consistori que hi ha Ferran Soldevila, sí, Joan Triadú, Rafael Tassis, sí, Joan Fuster, Josep Maria Llompar, Antoni Sanna i Tristano Bolelli. I la reina serà la Lluís Escano, la filla, penses, sí, del general, no?
No, no.
Del Catardi, no, del general Catardi. El
Escano era un investigador.
I aleshores guanya la flor Manuel de Pedrolo,
sí,
l'anglantina Ventura Gasol, amb el títol Sant Jordi del Captiu,
sobre un Jordi
i la viola pel Nid de Jaqueta. Tindríem, per tant, potser amb aquests noms que acabem de veure, una mica la relació entre el que és exili, el que és interior, no, i el que és la ciutat.
En aquests anys any passa una cosa molt important, i és que la gent de l'interior, que fins aleshores s'ha protegit, deixa de protegir-se ja i dona la cara obertament, tot el jurat...
Sant Triador.
Tot aquell jurat gairebé s'ha format per gent de fora. Passa una altra cosa, s'acaba de fundar Òmnium Cultural, sí, i Òmnium Cultural, com ja ens han dit allà, ja hi té intervenció en aquests jocs i tindrà intervenció fins al final, de manera que es pot dir que l'entitat que més ha favorit els Jocs Florals de la llengua catalana en tota la història ha estat Òmnium Cultural.
Josep Olia ha estat
una història. El que paga les multes de l'any 72.
A més, són els que paguen les multes de l'any 72, sí, però paga tantes coses que ara no tinc temps.
Tanquem aquí aquest capítol dedicat a la tasca cultural dels Jocs Florals a l'exili. Al debat ens hem referit a la tenacitat i la força de voluntat que van suposar els Jocs Florals per comunicar una vivacitat de la producció literària. També hem evocat l'esperit reivindicatiu que va tenir aquest certamen literari. Agraïm la presència d'Albert Manent, Josep Faulí i Sebastià Alzamora.
Direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Banyà i Teresa Sales, amb la col·laboració de Carme Badia. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció, Marta Jerez. Amb les veus de Nati Adell, Judit Perpinyà, Txell Feixes, David Badia, Àlex Bosch, Oriol Moner, Marc Vidal, Òscar Callau i Joan Anton Ramoneda. Muntatge musical, Salvador Pou.